Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
A una ullada a la ment, un cop al mes, parlem de les infinites possibilitats de la nostra ment, del nostre cervell, amb Jordi Llong. Avui abordem un tema que cada vegada ens passa més sovint, la procrastinació. Presteu atenció perquè de ben segur que en prendreu bona nota.
Doncs ara, Sílvia, efectivament és el moment de fer-li una ullada a la ment amb el nostre coach de referència, el Jordi Llong. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia. Pues bé, fresquet, però bé.
Molt de fresquet, últimament.
Sí, però si recordo, els últims programes ens queixàvem de molta calor, que no sé què, que no sé quant, però al final el ser humà, si no es queixa, no és feliç. Però
exacte.
Ara fred, fred. El problema és que ens ha arribat de cop, ens ha sorprès amb la tombona i la tubera de la platja, quasi bé.
Vaja, no sé tal qual. Escolta, últimament em passa una cosa molt curiosa.
Sí?
I és que deixo... És a dir, vaig posposant les coses que haig de fer. I és com que mai trobo el moment.
Ai, amiga meva, benvinguda al món real.
Al món dels adults.
Escolta, mira, vamos, això que m'expliques és molt comú, afecta moltes persones. De fet, té un nom, es diu procrastinar, procrastinació, es diu. Uh-huh. Sí? I s'està treballant molt amb això, perquè cada vegada passa més. I cada vegada passa més, perquè cada vegada el que és la informàtica, la red, tot és molt immediat, tot ens distreu, vale? ens aïlla de moltes coses, i cada vegada s'accelera més. I, de fet, t'haig de dir que la procrastinació, vale? es defineix com a l'acte de posposar o retrasar algo que tens que fer. Sobretot es caracteritza perquè deixes de fer lo important per fer lo més urgent. És a dir,
sí.
Comences a fer petites cosetes,
sí,
i oblides lo realment important. No? O sigui,
sí.
Jo me sento a fer un informe molt important i, ostres, vaig a contestar 4 emails.
Sí.
Ara que contesto 4 emails vaig a fer 2 trucades. Ara que vaig a 2 trucades vaig a fer no sé què, que m'aixeco i no sé quant, i torno, i tal. No? I crec que aquí ens veurem reconeguts gairebé tots. No?
Sí.
En el món de la feina és molt habitual i en el món particular també és molt, 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 molt habitual. Però mira, no t'espantis, perquè això té una causa basada en el nostre cervell. No,
ah, sí?
No és que siguem especialment raros, sinó que té unes causes. No? Primer hauríem de definir que el nostre cervell, tenim clar que ell prefereix lo immediat a lo que porta cert temps. Per tant, té certa tendència a anar realitzant tarees immediates. No vol fer una tarea complexa, que li porti temps. Podem veure, per exemple, que aquests sortejos que et diuen d'aquí 6 mesos sortearem, la gent no li interessa, la gent
no
vol que ara siguin ja, no? Per tant, i és veritat que s'ha investigat molt sobre això i no hi ha conclusions molt clares, però una de les que és molt més clara és que ve afectat pel sistema límbic. És el nostre sistema, que és el més immediat que tenim. El sistema límbic del cervell és el que regeix les emocions.
Uh-huh.
I tot allò que no ens emociona, ho retracem, eh? I
vale.
Tot allò que dius, ostres, tu quin informe més farragós que he de fer, ho retracet. I si haig de passar, jo quan haig de passar les compres a casa meva, doncs ho retraso. I començo a fer tonteries i a perdre una mica el temps, no?
Mm-hmm.
Per tant, el sistema límbic és una part de... Una de les més grans del cervell, vale? És automàtica i busca el plaer. Per tant,
vale,
també els estudis ens diuen que està molt relacionat amb el sistema de recompensa del cervell. És a dir, allò que em crea recompenses i contestar un email i ja em sembla que ja l'he acabat, i dic, uau, una cosa que he tret de sobre, i fer una cosa més llarga, no m'activa el sistema de recompensa perquè tardaré temps en acabar-la. Sí? En canvi, que és el més important. Fer-ho urgent, en vez de l'important, és un gran problema, perquè nosaltres funcionem en la nostra vida privada i en la nostra vida professional basada en fer allò que és important, no l'urgent. Però sí que estaria relacionat amb aquestes dues parts, amb el límbic i amb la part del sistema de recompensa del cervell. Per tant, els que estudien aquests temes saben que està focalitzat i que no és un tema de que diguis és que jo sóc un deixat o una deixada, no. És que el nostre cervell, com tot, i ho hem parlat en molts programes ja dels que portem,
sí,
s'ha de treballar i s'ha d'educar i s'ha d'entrenar i s'ha de disciplinar. Perquè si no ens porta allà on ell és més còmode, i per tant ens porta a fer les coses còmodes només i evitar tot allò que ens pugui complicar la vida. No?
Clar. I com ho podem revertir, això? Perquè, clar, sí, al final, dius, sí, a veure, suposo que a ningú li dona plaer o no, una satisfacció al fet de contestar un e-mail. Però sí que és veritat que com veus els resultats immediats, a l'hora de fer algun document que s'allargui en el temps, doncs la veritat és que plaer, no.
No,
lo veo,
Digo, no, per molt que diguis, oh, això és xulo, no. Perquè quan t'hi poses el cervell t'acaba posant el plat sobre negre i dius, no, això no és xulo, això és una caca.
Exacte.
I vés a fer un cafè.
I no tinc ganes. I no tinc ganes.
I ara vés a fer un cafetonet, i ara contesta dos emails, que sembla que... I ara, que per exemple, ho fem molt, eh? Estem a mig per fer alguna cosa i diem, ai, haig de trucar, no sé qui. Deixem tot i truquem.
Sí,
no? Bé,
totalment.
Això, aquest és un dels punts que ara tocarem, si vols, però que es diu multitasking, val? I la multitarea, que es diu.
Sí.
Mira, diu que tota tarea que es deixa es torna a agafar, porta 1,7% de temps més a acabar-la que si no l'haguessis deixat, vale? Per què? Perquè quan t'hi tornes a posar t'has de tornar a situar, has de tornar a mirar on estaves, amb el teu cervell ja no està encadenat en aquella labor que estaves fent, no?
Uh-huh.
Per tant, una de les primeres missions que tenim que fer és oblidar el multitasking, la multitarea, és a dir, mentre estic fent un informe, faig dues trucades, ara m'aixeco un moment de fer no sé què, ara contesto els e-mails, perquè cada vegada que volem agafar aquella feina que havíem de fer, que és important, porta 1,7% del temps més que si no l'haguessin deixat en cap moment. Per tant, guanyem temps i qualitat de vida començant i acabant, sí?
Vale.
Però mira, jo crec que el primer pas que tenim que fer, tots, és reconèixer si ens passa o no. És a dir, si ens passa sovint o només és circumstancial, perquè, clar, no és el mateix.
Clar.
Si tu has de treballar una alguna cosa i has de crear uns hàbits nous, quan alguna cosa no t'ajuda, perjudica perquè és habitual, sí?
Clar.
Bueno, si passés de quan en quan, això que mira, no passa res, tot, no. No som una màquina.
No.
Després, per tant, jo diria, per exemple, no, un punt que tenim que tenir, que tots els que estiguem ara, pensem, no? Em costa començar i acabar tarees?
A mi sí.
Per regla general, sí, a mi també,
Sí, a mi sí, i cada cop més.
Saps allò de... Haz lo que yo digo, pero no digas lo que yo hago, no? Però sí, a mi em va costar molt, i en la meva època, quan treballava... multinacional i que havia de buscar moltes trucades i tal, era interminable, perquè sempre et ve al cap que has de trucar amb un altre, no? Però si et reconeixes que sí, i si deixes treballs o projectes incomplerts i dius, bueno, demà ja ho faré, també, no?
Uh-huh.
O, el que dèiem, no? Si normalment tu treballes tot l'urgent, però deixes l'important, mira, això si traslladéssim a la feina és fàcil de localitzar-ho, eh? Però és que en el dia a dia també ens passa. Haig de trucar a ma mare. Bueno, jo trucaré després, perquè ara vaig a fer no sé què. Ara vaig a fer no sé quant. Quan l'important és trucar a ta mare, que la millor fa, no, uns dies que no truques, que no saps com estan, etcètera, no? Això ens passa, i a la vida privada, la vida del dia a dia, és quan acabes dient, ha passat el dia i no he fotut res.
Sí. Totalment. M'estàs escrivint avui a la perfecció, no, no. M'estic sentint identificada.
Jo crec que ens estem escrivint tots, no? I bàsicament també, vale, ens reconeixerem amb els tres quadres que he dit, que si no tenim un pla. I ara, si vols, et dic com podem combatre la procrastinació. Però si ens identifiquem amb algunes de les tres quadres que he dit, ens hi hem de posar. Ens hi hem de posar perquè aquestes coses mai van a menys, van a més. Recordem que sempre hem dit que el cervell... O sigui, som els nostres hàbits.
Sí.
I el cervell s'adequa a allò que li ensenyem que s'ha de fer o es pot fer. El cervell, podríem comparar-lo a un nen, a un gosset, saps? Al final és, fa tot allò que tu li permets fer.
Mm-hmm.
I cada vegada ho va convertint en un hàbit. I els teus hàbits marquen la teva vida.
Clar.
Això no ho hem d'oblidar. Els hàbits acaben marcant la teva vida. O sigui, hi ha gent que té hàbits molt saludables, se converteix en una persona triomfadora, una persona amb èxit a la vida, no parlo de triomfar guanyant diners, sinó una persona... Pues que fa allò que li... Però perquè té uns hàbits que el porten allà. cap deportista té mals hàbits, cap intel·lectual que viu d'escriure llibres s'ha d'agafar mals hàbits. T'imagines un senyor que escriu llibres i dius, bueno, jo és que m'hi poso, però cal d'un rato em vaig. Perquè poso pues un llibre, fa 20 anys que estic escrivint un llibre, ja.
No, no, pues i 40.
No publiquis,
aquest pas 40,
exacte,
també.
Exacte. Per tant, mira, jo et diria, claus per poder-la superar. Puguem ara en el programa, no?
Vinga.
Un és establir metes cada dia, vale? Realistes i alcançar, i que es puguin, que puguin alcançar.
Uh-huh.
És a dir, nosaltres, hi ha una teoria que és la de Pareto, jo vaig corregir molt en la meva època, aplicant una mica la teoria de Pareto. La teoria de Pareto et diu, el 20% dels teus actes tenen que ser el 80% dels teus resultats. De veritat, és una teoria que porta segles i segueix funcionant a les mil meravelles. És a dir, el 20% del que jo faci té que portar-me el 80% del que jo volia aconseguir. Sí? Uh-huh. Per tant, si jo jo me sento el dematí, que no, igual que no planifiquem la nostra vida, tampoc planifiquem el dia a dia, eh? I això ens passa als que som procrastinadors, eh?
Vale.
No planifiquem, ens assentem, vinga, obre l'ordinador, fot-li castanya, pim, pam, vas fent, i al final, ostres, aquell informe, que al final no l'he fet, va, demà.
Vale.
Tenim que tenir un pla, tenim que partir d'un pla, punt 1, i punt 2, tenim que establir metes, és a dir, jo a migdia tinc que haver acabat amb tot el que ve molt important per a mi.
Vale.
Sí? Un altre sistema que funciona molt bé és ho faig tot en moments concrets. És a dir, jo parlo per telèfon, imagina't, de 8 i mitja a 9, 9 i mitja. Igual, eh? Igual. Uh-huh. En aquell moment jo contacto per telèfon. De 9 i mitja a les 12, jo tallo el telèfon, tallo tot i et dedico a aquelles coses que vull fer importants. És, vull escriure un llibre, vull fer un pla, vull fer un informe, vull fer programes de ràdio, vale? De 12 fins a la migdia, contesto e-mails. Quan tu disciplines d'aquesta manera, et converteixes en molt més productiu i el teu cervell descansa i tu també, perquè el teu temps es rentabilitza molt.
Clar.
No estàs amb aquell agòbio de pensar que has estat 12 hores treballant i no has produït. No, fas 8 hores i produeixes. Perquè el que ens distreu sempre és això, és vaig aixecar el telèfon, ara, ostres, què estava fent? Ah, torno amb això.
Sí.
No, és unes hores per telèfon, unes hores per preparar tal, claro, que cadascú que et puguis establir una agenda moràlio que et digui a tal hora tinc que tenir completat les meves tarees. I quan ha passat el 20% del temps, tu ja hauries de tenir el 80% del que és important per tu, perquè el que més surt sol. Llavors sí, ja surt sol.
Vale.
Ja està. Eh? Una de les coses molt importants per al nostre cervell, també ho hem tocat amb altres temes, és establir recompenses.
Uh-huh.
És a dir, per establir petites recompenses. És a dir, ara, hòstia, vaig a fer aquest informe, l'acabaré i després m'aixecaré i m'aniré a fer un cafè amb un croissant. Jo què sé, diria una tonteria. Si ets algú que li agrada l'aire lliure, doncs ara hi caminaré 10 minuts per fora. Establir petites recompenses, perquè això que ens sembla una tonteria no ho és. De vegades ens lliguem a la cadira i vinc a l'hora i ens sembla que com més hores estem més produint i no és veritat. El nostre cervell necessita respirar. Necessita recompensa. Perquè quan el cervell se sent recompensat és quan el cervell s'activa per fer aquelles coses, perquè sap que després té un rato de plaer. I el sistema límbic es conforma amb allò. Però l'hem de diestrar cap aquí. Eh? Sí? Uh-huh. I llavors, home, és una part que és més complexa, però que es aconsegueix, que jo he treballat amb molta gent i es aconsegueix, és canviar la percepció cap a la tarea. És a dir, en vez de veure l'hòstia,
quin pal,
quin pal o no, veure-ho com algo gratificant, de dir, va, ja si aconsegueixo fer un parell d'hores això, i escolta, llavors em queda tot el dematí bé per fer mil coses i per pom. M'explico?
Vale.
Em dic, ostres, això és el que tinc que fer per poder després tenir molt rato per fer altres coses que m'agraden més, etcètera.
Uh-huh.
I llavors, per últim, us diria, és veritat, bueno, un punt important que m'estava oblidant és aprendre a manejar l'estrès. És l'estrès, moltes vegades, el que no ens deixa produir. Eh?
Ja.
El mateix atorillament de veure que has de fer mil coses i que tinc coses pendents i que no les acabo i que no va allò, el que ens fa bloquejar. L'estrès el que fa és alliberar una sèrie de neurotransmissors, dopamina, etcètera, que fa que el cervell es bloquegi. Sí?
Vale.
I de fet ja hem tret aquest exemple altres vegades. Quan tu t'has vist incapaç de fer una labor una nit, tu el dematí t'aixeques i dius, oh, però si la solució estava aquí.
Sí.
Per què? Perquè el cervell necessita descansar, necessita relaxar. De fet, hi ha un sistema de treball que es diu el Pomodoro, sí. Que l'utilitza molta gent, hi ha gent que el veu exagerat, però hi ha gent que, que diu que de cada 20 minuts estàs aixecant com a mínim, ell diu 10, però jo amb 5 crec que n'hi ha prou. 5 minuts, vale? Descansar. 5 minuts, de 20 minuts, 5 minuts, 20 minuts, 5 minuts. Perquè a la llarga et fa molt més rentable, perquè el cervell s'oxigena, es tranquil·litza i, per tant, escapem completament de l'estrès. Vale?
Clar.
I això és molt important, perquè l'estrès ens bloqueja i et fa... Ostres, ai, si vaig a trucar ara a meu marit, que no sé què, ara vaig a... I et comença a llançar idees a bombardejar i tu, realment, que has fet mil coses i t'aixeques amb aquella sensació que tots ens hem aixecat de, oh, va, i de passar el dia i no he fotut res. Com que no, si has treballat 10 hores com un bèstia, sí, però res. No, i passa, pot passar. I l'última que us diria és aquesta, la que hem dit abans, que és molt important, Això, de fet, surt a tots els treballs quan es prepara amb psicòlegs i tal per combatre algun d'aquests temes, la multitarea, la multitasking, allò de fer diverses coses a la vegada.
Ja.
Ens hem d'habituar al nostre cervell, que hi ha l'hàbit, de que quan fem una cosa, fem aquella cosa. Punto.
No fer 40 vegades a la... No fer 40 coses a la vegada.
Sí, sí, perquè fem, eh? Estem escrivint un informe i estem mirant l'email, a veure si hi ha entrat alguna cosa.
Sí,
o no.
Sí.
I sobre, i llavors la gent truca. Per exemple, jo una de les coses que em va costar molt fer, però vaig aconseguir adiestrar els demés, també, que també és important. És dir, mira, jo de 10 a 12 us contestaré, però a partir de les 12 no us contestaré, perquè estic liat en fer altres coses que per mi són importants, perquè estic contestant a tothom cada vegada que m'envieu. I ara hi ha molts mòbils, imagina't, no? Que estem... Mirar si hi ha un WhatsApp, si no hi ha un WhatsApp.
Sí.
Vaig a mirar si m'han contestat això que he pensat a la red. Vaig... Mare de Déu.
Estàs fent interrupcions tota l'estona, Sí, me n'adono que és així,
No, és que és constant, és constant. Clar, per això dèiem, no? Això que ja existia, ara es comença a treballar perquè s'ha accentuat. I s'ha accentuat per tota la informació i la tècnica que tenim a les mans.
Clar.
Imagina't els nanos, que ara per sort estem parlant de regular una mica dels mòbils, que tot és immediat, i que cada dos per tres hem de mirar per si hi han posat un me gusta o no hi han posat un me gusta. Clar, això en el cervell el converteix en que quan tu li dones una tarea una mica llarga, no? hi ha especialistes que parlen de que els nanos avui en dia són molt incapaços, molt, no tots, de llegir un llibre. Perquè pel seu cervell ha estat educat en que tot és immediat. Jo penso una cosa i em posen un me gusta. Veig un vídeo i un vídeo com a molt pot durar 15 segons.
Sí.
I clar, tu dius, fota't un llibre entre pecho i espalda i diuen que això és una locura. Per què? Perquè han habituat el seu cervell a això. I a nosaltres ens està passant igual, ens està passant igual.
Sí.
Estem distrets, estem mirant, i que si m'ha contestat aquest, que si no, que si... Ara, per exemple, que és molt normal, està treballant i està mirant també l'email per si se'n sent. I ja que miro l'email, vaig a fer una trucadeta, no? Bueno, doncs al final és, evita la multitarea. Si tu tens una cosa important per fer, primera, tingues una meta, segona, tingues una agenda, tercera, aplica de que de matí té que estar tot el més important acabat, Pareto, vale? L'últim, evita fent diverses coses a la vegada. Si tu tens un informe important a fer, senta't amb allò. Oblida't, aïlla't, faràs com el teu cervell produeix, enllaces, pam, 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 i acabaràs molt abans del que tu et percebes, segur, segur.
Perquè una altra fórmula seria, per exemple, quan es tracta de tasques que són feixugues o que s'allarguen en el temps, dir, cada dia em poso 10 minuts o 15 minuts. Seria una altra fórmula d'estimular-ho.
Que són llargues, dius, coses que són llargues.
Sí.
Sí, sí, sí. Per exemple, un exemple pot ser escriure un llibre. Escolta, jo cada dia, aquest moment, no sé, mitja hora, 20 minuts, tal qual, pam. Quan jo noto que la meva inspiració ja comença allò, deixo, demà, perquè, però això és bo també intentar-ho encerclar a unes hores concretes, perquè el cervell agafi aquella. Igual que hem acostumat el cervell a dormir de nit, al final, no? Tu dius que podries dormir de dia.
Sí.
Si tu l'habituessis, no?
Sí.
Igual que l'hem habituat a menjar a segons quines hores, bueno, però és igual, em semblaria, de fet hi ha molta gent que ho fa, Ja marca els horaris per fer aquelles coses importants que té que fer. És a dir, jo tinc que preparar que durarà 2 mesos. Però jo cada dia em planto a fer això, no? O, per exemple, mira, jo tinc una filla que va treballar en aquest tema i ella ha de presentar el novembre de l'any que ve, S'ha de presentar en una plaça a l'empresa important, no? Va,
sí.
Ella ha de presentar, ella ha de preparar tota una sèrie d'estudis, va, doncs ella, efectivament, ja li vaig dir, tu cada dia de 7 a 7 i mitja, 8 en un quart, tu marca tu, i dediques a això. I al final el teu cervell és com un despertador, dirà, mec, toca això.
Clar.
I ell t'aïllarà. Al principi no és fàcil, com tot. És que és com tot. Canviar tot allò que el nostre cervell ha anat aprenent durant tants anys, no és fàcil.
No és fàcil, no.
És com fer una dieta, com fer... Dius, va, és que... És com... Quan veig un tros de xocolata, ja, clar, és que t'has acostumat a menjar xocolata, però el teu cervell t'ho demana. Però em sembla una molt bona idea, una molt bona aportació, efectivament. Sí, sí.
I després, una altra cosa que m'he adonat, jo treballo amb moltíssimes pantalles, no? És a dir, obro 40.000 pàgines webs, no? Perquè vaig fent cada cosa en una, no? Sí que és veritat que el fet d'obrir tantes pàgines web a vegades em distreu. Tot i que sembli que és un benefici per mi, jo crec que a vegades em perjudica.
Sí, jo estic d'acord, jo crec que sí. Perquè això també entraria dins de la multitarea.
Clar.
Al final, és clar, estàs... O sigui, cada pàgina web té un tema, no? Imagina que té una història de... Clar, tu que per reconnectar cada vegada d'una a l'altra necessites un temps, és que no és automàtic, no? Tu és un temps que el cervell perd i que, a més, no és capaç de focalitzar. De fet, quan parlem de que les persones exitoses són aquelles que tenen foc com tot, no? Això ho poso un mateix exemple. Hi ha un llibre del Goleman molt bo que es diu Focus. Però jo poso un exemple, és com una lupa, no? Tu poses la lupa i la disperses i no fa res. Tu la concentres i pot cremar un bosc, m'explico?
Clar.
Per tant, al final és com ets capaç de concentrar-te en allò que és important a cada moment.
Clar.
Clar, en 20 pàgines web obertes, ni que sigui 6, no.
No, vale.
No, clar, és un exemple més molt bo, efectivament. Sí,
Doncs Jordi, com sempre, mil gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Jo crec que molts hem pres nota de tots aquests inputs que ens has anat donant i ara sí és veritat que deixem de procrastinar una mica.
Segur. Pues res, gràcies a vosaltres per permetre'm aquesta xerradeta.
Vale.
Il·lustre. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Bon dia. Adéu.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat al Penedès. La L'Ajuntament de Cunit aprova un pressupost de 27,4 milions d'euros pel 2024. El ple de l'Ajuntament de Cunit ha aprovat la proposta de pressupost per a l'any 2024. És un pressupost que ja no està vinculat pel pla d'ajust i que es presenta sense dèficit inicial. Existeix un anivellament financer entre l'estat d'ingressos i l'estat de les despeses. Les previsions de personal compleixen les previsions de la llei de pressupost generals de l'Estat i s'ha assolit l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Les subvencions a les famílies se situen en prop d'un milió d'euros i hi ha hagut un increment en aquest àmbit entre l'any 2020 i el 2022. Cada exercici s'ha augmentat la dotació tenint en compte que l'any 2019 l'import per a subvencions era de prop de 500.000 euros. Per tant, s'ha doblat aquesta dotació. Com a inversions principals hi destaquen el més d'un milió d'euros destinats a la via pública. Acció Climàtica acorda un quart paquet d'ajuts de 20 milions d'euros per al sector de la vinya. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha acordat amb el sector, a través de la taula agrària, el quart paquet d'ajuts, que està dotat amb 20 milions d'euros destinats a la vinya, amb l'objectiu de pal·liar els efectes que està causant la sequera al Camp de Catalunya. L'acord es concreta amb un ajut de 450 euros per hectàrea de vinya fins a un màxim de 40 hectàrees per a agricultors professionals i de 20 hectàrees per a la resta. I quedaran excloses aquelles explotacions que superin els 8.000 quilos per hectàrea de producció. Aquesta línia d'ajuts comptarà amb un pressupost de 20 milions d'euros. En total, per part del Departament, s'haurà destinat gairebé 160 milions d'euros amb l'objectiu d'ajudar el sector primari a fer front a les despeses derivades de la sequera. Treballadors del Centre d'Atenció Primària de Vilafranca s'han manifestat per reivindicar a la Generalitat millores laborals com les que han tingut els metges. Convocats pel sindicat CATAC, prop d'uns 40 treballadors i treballadores del CAP al Penedès de Vilafranca s'han concentrat aquest passat migdia davant l'ambulatori de la plaça del Penedès per denunciar que no se'ls ha tingut en compte en la negociació del conveni laboral signat recentment. Els manifestants van proferir ahir alguns crits i xiulets per fer sentir la seva veu. Consideren que els sindicats signants de l'acord, Metges de Catalunya, SATSE, Comissions Obreres i UGT, només han negociat millores tangibles per al col·lectiu mèdic, menystenint a la resta de professions que treballen a la sanitat pública i que cada cop es troben més precaritzades. Els treballadors i treballadores no descarten convocar una vaga més endavant. I acabem parlant-vos d'un concert contra la MAT que se celebrarà aquest dissabte a Sant Cugat Sesgarrigues. La plataforma No a la MAT al Penedès es torna a mobilitzar i programa per aquest cap de setmana un concert reivindicatiu. Serà dissabte a partir de les 8 del vespre i amb entrada gratuïta a la sala del cafè de Sant Cugat Sesgarrigues. Hi actuaran els grups Trigger Boy, Eat Your Enemy i Orco. Durant l'acte hi haurà entrepans de botifarra i servei de barra. Entre tot el públic assistent es farà el sorteig d'una mola radial. El mateix dissabte, un membre de la plataforma No a la MAT al Penedès, Carmel Carrillo, participarà al matí en una taula rodona a Begues que reunirà entitats ecologistes d'arreu del territori per denunciar l'impacte que tindria la línia de molt alta tensió.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ara són 5 els minuts que passen de 11:45. El bloc final de cada dijous el dediquem a la música. Des d'ara i fins a 2 minuts abans de les 12 us apropem novetats musicals de la mà de l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Com bé dius, acomiadarem aquest programa amb novetats musicals. Avui comencem amb col·laboracions i ho fem amb el més nou dels Catarres, que celebren el seu 10è aniversari en el món de la música amb Invencibles, un disc on uneixen veus amb molts companys de professió. Segurament durant els últims dies hem escoltat i reescoltat moltíssim la versió que fan de Jennifer amb Figaflowers. Però avui us duem aquesta versió d'En Peu de Guerra, amb la col·laboració de Xavi Sarrià, La Fúmiga, Smoking Souls, El Diluvi i La Gossa Sorda. Escoltem En Peu de Guerra.
El somni que ens impulsa és més fort que la por. L'univers sencer vibra a mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món. Puja al cap i ens esclata com un gran pepant. I més amunt, creuant el cel més blau, t'està esperant la teva estrella. I anirem junts, sentirem el cor en pau i ens omplirà la llum més bella. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Puja el cap i ens esclata com un gran Big Bang.
I anem ara amb una altra col·laboració, en aquest cas la que ens regalen el gallec Andrés Suárez i la mexicana Ale Zegger, en aquest El Hilo Rojo, que musica aquella llegenda sobre el destí.
Mírame en el mismo sitio, pintando de blanco en casa las paredes, esperándote en el 9. Mírame contando tus pasos, pidiéndole al tiempo que hable de nosotros y desenrede el hilo rojo.
Y que nos salven de los mares del olvido y construyan caminos que terminen aquí. Y que tarde sea temprano si es conmigo.
Mírame en el mismo sitio, pintando de blanco en casa las paredes, esperándote en el 9. Mírame contando tus pasos, pidiéndole al tiempo que hable de nosotros y desenrede el hilo rojo.
Seguíem el ritme dels valencians El Diluvi i també de Carles Belda, que formen un tàndem magnífic, en aquest El Caminant.
Ara el món és més bonic, estic disposat a anar-me'n, disposat de nou a naixer, perquè ara el món és més bonic, estic disposat a anar-me'n i trobar un nou camí.
Aquesta tendència a viure m'ha ensenyat, no és vull mentir, estimar-me més l'amor que estimar a segons qui. A les coses més planeres i a tot el que no es pot dir, senzillament la vida i els seus ecos infinits.
Que per pàtria i per bandera vull tindre amics, fer passejos sense rum i ofegar-me un got de vi. Que per pàtria i per bandera vull tindre amics, fer passejos sense
disposat a anar-me'n, disposat de nou a naixer, perquè ara el món és més bonic. Estic disposat a anar-me'n i trobar un nou camí. Ara el món
I l'última col·laboració que us duem avui ens retorna a casa on s'uneixen les veus de l'Ildami i els Amics de les Arts en Saps Fer-ho.
Aquella porta, però què hi fas? Aquí dalt el sostre, però què hi fas? A l'armari de la roba, però què hi fas? Aquí dintre la nevera, però què hi fas? Què hi fas a casa meva?
Tinc la pell ben dura, però la de tot. Tinc un màster en saber i que no. Un escut perquè no arribis al cor. Però tu saps fer-ho. Tinc la pell ben dura, però la de tot. Tinc un màster en saber i que no. Un escut perquè no arribis al cor. Però tu saps fer-ho.
Ei, tu vols quedar sec a manyora? I vols tornar i jo dic, ei, tu, i pots comptar, m'he preparat i per un cop seré fort.
Novetats en solitari. Comencem amb Rosalén i el seu Lo Tengo Claro, el primer tema que avança del seu proper disc i a la vegada una de les poques vegades que li canta l'amor.
Solo basta un pañuelo viejo en la ribera del río. Me das impulso, vuelo más alto y nos sentimos dos críos. Fuerte como tu roble, constante y lento como mi olivo. Es este fuego apasionante que nos mantiene vivos. Una noche sin techo, una cama de tierra alejados del ruido. El beso lento y contigo ya no existe el frío. Animales sedientos en celo buscando cariño. Tu olor es mi cobijo y bailamos por fin al ritmo. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Riego este amor que crece lento, lo tengo tan claro.
Seguim amb el més nou de Detalles, i és que els mataronins ens presenten Tornem a casa.
Al final, tot lo bo algun dia s'acaba, i és normal. Quan s'està ponent el sol, pujo el cotxe i tornem a casa. Ja arribem en breu. Escoltem un disc d'Estopa i un del Canto del Loco, un capítol de Crims i quasi que arribem. Jo vull ser el teu copi, 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 amb les finestres baixades mentre sona el cotxe.
ti, voti, voti. Jo vull ser el teu copi amb les finestres baixades mentre sona el coti, coti. Amb el Watson a tirar i amb la llista de l'Spoti. Aquí només sona hit, hit, hit. Malauradament al final tot lo bo algun dia s'acaba i és normal. Quan s'està ponent el sol pujo el cotxe i tornem a casa.
La cantautora basca Paula Mateus ens presenta ara Intemperie, la seva cançó més íntima i introspectiva.
Me he quedado sin palabras y mira que siempre tengo algo que decir, porque se ha vuelto todo complicado si antes te valía con verme feliz. Y ahora olvidas cosas importantes y tan solo hablas de ti. Dices que te agobian mis expectativas imposibles de cumplir. Si te pido lo que no sale de ti, dices que no tengo suficiente. Si te digo que me voy, no dices quédate. Dices si no te hace feliz, vete. Y yo que te he dado ya todo de mí, no valoras lo que tienes. Ya no sé qué hacer para que me quieras, como dices. Para que me quieras, como dices que me quieres. Para que me quieras. Es suficiente. ¿Y qué será de ti? ¿Qué será de mí? Cuando gane el orgullo y sea el tiempo quien pierde. ¿Y qué será de ti? ¿Qué será de mí? Cuando veamos claramente que lo dimos todo y no fue suficiente.
I a ritme de tango arribem amb la vuitena novetat de l'amada Ciudad Jara. Els valencians van aprofitar Santa Cecília, patrona dels músics, per presentar La mala reputació en homenatge a Paco Ibáñez i al francès Georges Brassens.
Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderado. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, todos me apuntan con el dedo,
todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos, quien no puedo.
Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Esto sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata.
Uno tenga su propia fe. Uno tenga su propia fe.
Todos detrás de mí a correr, salvo los
es de creer.
Seguim amb Guillem Gisbert. L'exlíder de Manel ens ha presentat dos temes en solitari en els darrers dies. Un d'ells, aquest, Waltzing Matilda.
Tombem a l'est, que un dia ens va agradar. Anem a l'oest per esbrinar què hi ha. Girem al nord, després girem al sud i mirem a una altra banda. Si ens trobem un conegut i ja no pensem que qui no ens veus no fa tant temps que ens estimàvem i vivíem esprement-ho sense por i ens drogava l'organisme d'il·lusió. I ja no pensem que vam posar en allò més del que disposàvem i que ens va costar tirar endavant després quan vam perdre com vam perdre'ls els papers. I per si no ho heu entès, ella em va seguir estimant i jo estimant-la amb altres formes, altres gestos i expressions que mantindrem mentre els dos siguem al món. I ja s'ha fet tard i m'acompanya un tros i em fa un petó a la galta, em diu que estigui bé, que aviat s'escolta el disc la veig desaparèixer pas a pas dins de la nit.
Marlena segella la següent novetat, aquest Red Flags, que lluita contra les relacions tòxiques.
Ya no sé por qué. ¿Por qué te vi tan especial? Sabía tu historia, hablé con tu reflex y aún así me dio igual. Y entenderás por qué no eres tan especial. Jodiste a la persona que no te veía como las demás.
I com cada demà arrenca ja el mes de desembre, ja tots comencem a posar-nos en mode Nadal, l'última cançó és la que Joan Dausà va presentar la setmana passada i que ja ens fa pensar en llums, regals, retrobaments, àpats i aquestes festes nadalenques. Ens acomiadem, doncs, amb Per nosaltres i els de dalt.
I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I ara som a taula i tothom parla a la vegada. Us miro un per un avui, per fi em sento a casa. El tiet amb la forquilla pica una copa de vidre i explica alguna història que entra allà. Grimes fa riure. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys fins que s'adormi la por.
festa tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt.
La veritat és que els dijous dona gust acomiadar-se amb música, amb aquesta força, amb aquesta energia, avui amb novetats que ens ha seleccionat l'Eli Jiménez. Pleguem, tanquem paradeta pel que fa aquest dijous i al mes de novembre. Demà ens retrobem, com sempre, de 9 a 12 i ja estrenarem desembre. Cuideu-vos i que vagi bé.